Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de més clarianes. Algunes ullades de sol entre el cel mig ennuvolat i pujada de la temperatura màxima.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 28 d'abril del 2021. Som al Supermatí, un dia en què avui encara no tindrem sol del tot. Continuarem el cel mig ennuvolat, amb més clarianes, i de cara a demà, doncs ja tindrem una mica més de sol, però no es descarta algun ruixat sense pluja. I aquests ruixats que aniran apareixent, desapareixent al llarg de la setmana, podrien reaparèixer, per exemple, dissabte. Avui tindrem unes temperatures que podran fregar els 20 graus. Avui us explicarem que el Departament de Salut d'aquí del Baix Empordà veu amb esperança la situació de les properes setmanes, tot i l'increment de casos d'aquests dies. Asseguren que la vacuna està canviant-ho tot i que els sectors o els sectors de població amb més vacunació són els que ara mateix estan decreixent més els casos, i que no arriben a l'hospital persones que estaven vacunades. També coneixerem avui la reacció de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que ha valorat el Parc Tramuntana. Ja ho sabeu, aquest parc eòlic que es vol construir davant la costa de Roses i que també tindria afectació aquí al Baix Empordà, tota la zona de l'Estartit i de Begú. Doncs bé, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha sortit a mig defensar aquest projecte, perquè diu que amb projectes més petits, amb una producció d'energia sostenible, però a nivell comunitari no n'hi hauria prou per complir els objectius que s'han marcat. Avui, per cert, parlarem amb una de les enginyeres d'aquest projecte, del projecte Parc Tramuntana, per conèixer la seva versió, per conèixer la versió de les persones que estan impulsant això i per contrastar-ho amb les acusacions que fan des dels col·lectius ecologistes. Les 8 i 2 minuts. Moment de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrín Busnet, bon dia.
Bon dia.
La Salut del Baix Empordà veu amb esperança la situació. Anna Ribera va passar ahir pel Supermatí.
Això va explicar ahir a Ràdio Capital, tot i que aquesta quarta onada sorprèn per diverses diferències respecte a la tercera. Per exemple, ara la gent empitjora més ràpid i les escoles estan quedant més afectades.
Sí, ahir ho comprovàvem fent l'anàlisi de la situació a les escoles, que veiem que hi ha algun punt com l'Institut de la Bisbal que té molts positius. Certament ens hem intentat posar en contacte des de Ràdio Capital amb l'Institut per conèixer i si ens podien explicar què és el que havia passat. No hi ha hagut manera, coses que passen en aquesta vida. La ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha evitat valorar el projecte del Parc Eòlic Marí de Roses, però avisa que caldran esforços per fer la transició energètica que ella lidera i que amb panells solars i petites comunitats serà impossible complir amb els objectius previstos. Diu que li preocupa la situació de Catalunya en relació amb les renovables perquè han detectat una aturada i avisa que potser el que es veurà des de la Costa de Roses, diu, són molins francesos.
Es imposible que pensemos que solamente con techos solares y pequeñas comunidades energéticas locales en las que el Estado está particularmente motivado a impulsar por ese proceso de democratización de la energía podamos sustituir el conjunto de la energía que consumimos en este país, incluso maximizando la eficiencia y el ahorro y maximizando la electrificación. Y sí que me parece un poco preocupante estos anuncios que nos llegan desde Cataluña. En Cataluña, la energía eléctrica de origen renovable representa solamente el 16% de lo consumido, la energía final.
Insistim, d'aquí a molt poca estona parlarem amb una de les enginyeres d'aquest projecte, del projecte Tramuntana, per conèixer quina és la seva versió i quina és la utilitat que poden donar a la transició energètica que s'ha de fer a Catalunya i arreu del món. L'Ajuntament de Palamós licita les obres pendents de l'Eixample. Es tracta de l'àrea compresa entre els carrers del Carmel, Enric Vinca, president Macià i Indústria. Sandrín.
Exacte. Les obres que van començar el febrer del 2019 havien de durar 8 mesos, però es van endarrerir i l'Ajuntament ha decidit cancel·lar el contracte amb l'empresa constructora. Hi ha dos tipus d'obres, les urgents perquè no es faci malbé el que ja està realitzat i les que queden per acabar el projecte.
L'associació Indica utilitzarà l'espai de l'antic escorxador de Palafrugell.
Sí, l'Ajuntament de Palafrugell cedirà de forma temporal l'ús d'una part de l'antic escorxador del municipi a Indica, l'agrupament de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Actualment, l'entitat es trobava sense un espai on desenvolupar les seves activitats i era necessari comptar amb un equipament adequat per l'oci dels infants.
La Bisbal d'Empordà celebrarà la 30a edició de l'esdeveniment La Botiga al Carrer aquest dissabte, que és 1 de maig.
Bon dia, de més clarianes.
Aviam si tenim... Sona bé això, sí.
El consistori ha hagut de replantejar l'edició d'aquesta fira mercat per poder complir amb totes les mesures sanitàries de control de la pandèmia. Però amb la col·laboració de la Federació del Comerç s'han programat un conjunt d'activitats paral·leles que permetran passar un dia sencer amb família a la Bisbal, amb activitats i espais per totes les edats. A l'informatiu us en donarem més detalls.
Torna a Sant Feliu de Guíxols el ganxotapes de primavera.
A partir del dissabte 1 de maig i fins al dia 30 del mateix mes, torna la ruta amb dues propostes. A més, com cada any, la campanya inclou el premi a la millor ganxotapa primavera 2021, escollit a través dels vots que els participants dipositaran en uns llibrets. Si voleu saber el llistat dels establiments participants, el podeu trobar accedint a la web de Visit Guíxols.
I ja s'estan preparant les jornades de Speed Dating de Sant Antoni de Calonge.
Aquestes jornades tindran lloc del 12 al 14 de maig al Palau Firal de Sant Antoni, on les empreses que busquen plantilla i les persones que busquen ocupació podran posar-se en contacte i entrevistar-se de manera directa.
En Cultura avui hem d'explicar que Manel Bosch exposa a Begur Paisatges del confinament, una obra basada en com es vivia a l'Empordà aquest confinament.
Begur, Aigua Blava, Llafranc, Aigua Xalida, Calella de Palafrugell, per exemple, són alguns dels espais que l'artista Manel Bosch va pintar durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19. La mostra es pot visitar del 28 d'abril al 15 de maig a la sala d'exposicions de les Escoles Velles.
Esports. Tres nedadores del Xaloc es presentaran a les proves de preselecció FEDES.
Laia Bofill Ávila, Afra Pujol Berniol i Ana López Sánchez participaran en la prova del control federativo preselección en la modalitat de natació amb aletes que es durà a terme el proper dissabte 1 de maig a les instal·lacions esportives de Lloret de Mar. Les tres nedadores formen part de l'Aquàtic Club Xaloc de Sant Feliu de Guíxols amb l'entrenador Dani Campos.
De conèixer la previsió del temps i ho fem amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Després d'un inici de setmana de cel tapat i de ruixats, avui veurem el sol per fi una altra vegada o què?
Doncs malauradament avui encara no serà un dia del tot assolellat i de fet continuem amb un estat de cel mig ennuvolat. Avui això sí amb més clarianes, sense pluja i amb una temperatura màxima que pujarà fins a fregar els 20 graus. Però encara no podrem gaudir d'un dia plenament assolellat. Demà més clarianes i ullades de sol pel matí, però creixement de nuvolades a partir de migdia, quan no es descarta algun ruixat, però en general serà un dia sense pluja. Estarem pendents de l'evolució d'aquest temps canviant perquè al cap de setmana, dissabte, els ruixats poden tornar a aparèixer.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'opinió d'avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 10 minuts, ens l'envia l'escriptor Pere Maruny.
Viure a l'Empordà, o a qualsevol territori allunyat de les grans urbs del poder global, estimar-te'l i defensar una idea de territori sobirà i sostenible dins del context d'un món globalitzat no és una feina fàcil. El territori ha esdevingut un camp de batalla. Si el defenses per preservar-ne la seva essència, les seves arrels, la seva idiosincràsia, els seus usos i costums, no com a foto fixa i inamovible del passat, però sí com a elements a tenir en compte a l'hora d'evolucionar, no trigaràs en sentir-te dir conservador, pagès o, directament, reaccionari. Un subjecte patètic que prova d'oposar-se a l'ordre natural del nou món sense fronteres que ens garanteix la globalització xupiguai posant portes al mar. Això pel costat esquerre d'un cosmopolitisme de pa sucat amb oli. Per l'altra banda, el perill encara és més gran. Que aquells que diuen defensar-te siguin, efectivament, conservadors en el millor dels casos, quan no reaccionaris o directament feixistes que volen aprofitar-se d'aquests sentiments naturals de pertinença, que tots tenim, per escombrar cap a casa. Penso en això quan parlo amb el meu amic mecànic, amb el fuster, amb el meu veí pastor. I penso quan veig que no saben on situar-se davant del món, des d'on mirar-se'l, com posicionar-s'hi. Ens passa bastant a tots. Els mitjans de comunicació del sistema ens els mostren des de les seves càmeres, des de la seva òptica, ens diuen què i com hem de pensar. Però moltes, massa vegades, el missatge no lliga, perquè és un missatge redactat des del món del poder, urbà i global. I nosaltres som gent local, lligats per vincles difícils de definir amb el territori. Tenir 8, 6, 4 o 2 cognoms catalans o un tros de terra no ens converteix en reaccionaris ni ens fa matemàticament explotadors d'aquells que han arribat i segueixen arribant d'arreu d'aquest món cada vegada més petit i dominat. Tampoc som titelles en mans d'assassins professionals que mercadegen poder en nom de la nostra identitat. No, som persones complexes d'un món que ens vol fer creure que nosaltres hem perdut el nord, quan és el món d'aquells que el dirigeixen el que no sap on va.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui al Supermatí la cançó del dia, els Stay Homes, que han continuat estrenant noves cançons des de la terrassa de casa seva durant les últimes setmanes. No sabem si presentaran algun format d'algun disc. De moment han presentat Aqua, on trobem cançons que ens donen bones vibracions com Days of Our Life, que avui és la cançó del dia. Back home, where I try to get away from the things that I know, and I want to share that so the people I love can come and see how nothing really matters for too long. If you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives. So if you stay now, I won't let you go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight. Sometimes it gets so hard to be who you really are, and all this overthinking might not get you far. And it's getting late, I know. Maybe, maybe, maybe we should go, but let's just stay tonight and we can try to make it worth. 'Cause if you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of you go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight. If you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives.
Cause if you stay now, I won't let you go now, and you can change the world if you stay with me tonight. I won't let you go, I won't let you go, I won't let you go, if you stay with me tonight. I won't let you go, I won't let you go, if you stay with me tonight.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Ei, sóc la Sara Roy i m'agradaria felicitar a Ràdio Capital pels seus 20 anys recolzant la música catalana. Espero que en seguim molts més. Un petó.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
A Ràdio Capital també vivim intensament el Flors i Violes. Del 30 d'abril al 2 de maig segueix la programació especial que farem en directe des del nostre estudi situat al Centre Comercial Cavallers. Entrevistarem tots els artistes que passaran pels escenaris del Flors i Violes. Seguirem en directe el concurs de talent musical Palafrugell Canta. I tot això des del Centre Comercial Cavallers, decorat per l'ocasió amb la instal·lació El Renaixement. Vine a veure-ho. Del 30 d'abril al 2 de maig, Ràdio Capital també viu Flors i Violes. Vine a viure-ho amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
I 17 minuts, el govern espanyol es posiciona per fi respecte al parc eòlic Tramuntana. El gironí d'Esquerra, Jordi Martí, va demanar un posicionament al govern espanyol en relació al projecte de parc eòlic Marí de Roses. En resposta, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va evitar valorar el projecte, però va avisar que caldrà fer esforços i que amb panells solars i petites comunitats serà impossible complir els objectius previstos.
Exacte. La ministra ha dit que es preocupa la situació de Catalunya en relació a les renovables perquè han detectat una aturada. Assegura que potser el que es veurà des de Roses seran molins francesos.
Detectamos un parón en el que yo me pregunto cómo vamos a cubrir esa reacción responsable por parte de Cataluña y cómo vamos a evitar, por cierto, en un mar compartido, que no sean los aerogeneradores franceses los que se vean desde la Bahía de Rosa.
La ministra ha recordat que Espanya aspira, d'acord amb el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, a que un 42% de l'energia final sigui d'origen renovable i que el 74% de l'electricitat tingui el mateix origen l'any 2030. Una dada que implica que pràcticament es dupliqui la que avui hi ha instal·lada al país. Assegura que això requereix un esforç per part de tots.
Y esto requiere un proceso enormemente cauteloso, enormemente garantista con respecto a la combinación de los criterios de protección de la biodiversidad terrestre y marina, el impacto social positivo, el consenso social y la energía. Y el compromiso requiere un esfuerzo por parte de todos.
A més, la ministra va remarcar que encara no hi ha res que es pugui aturar en aquest projecte perquè en el tràmit en què es troba encara no obliga res.
Tot i això, Ribera ha dit que és impossible que només amb els panells solars a teulades i petites comunitats es pugui substituir el conjunt de l'energia que es consumeix al país.
La estrategia de energía eólica offshore y estrategias marinas está todavía en preparación. Por tanto, no hay nada que parar porque no hay nada que se pueda presentar. Es imposible que pensemos que solamente con techos solares y pequeñas comunidades energéticas locales en las que el Estado está particularmente motivado a impulsar por ese proceso de democratización de la energía podamos sustituir el conjunto de la energía que consumimos en este país.
Recordem que els promotors del projecte van explicar la setmana passada que han fet arribar al Ministeri que dirigeix Rivera el document inicial de consulta i que preveuen engegar la tramitació aquest estiu, amb la mirada posada en els fons europeus Next Generation. L'objectiu és que el parc sigui una realitat l'any 2026.
Doncs bé, ho recordareu, la setmana passada vam poder escoltar la setmana passada l'opinió i el que deien els impulsors del projecte a través de la presentació que van fer els mitjans de comunicació. Vam poder parlar amb les entitats que s'hi oposen. Ara hem escoltat el posicionament del govern espanyol i avui podem parlar en directe aquí al Supermatí amb Raquel Juan, enginyera i membre de l'equip tècnic del projecte Parc Tramuntana. Raquel Juan, bon dia.
Bon dia.
Per què és necessari aquest projecte al Parc Tramuntana?
Doncs perquè tenim uns objectius molt importants per aconseguir. La llei del canvi climàtic del 2017 de la Generalitat fixava l'objectiu de que el 50% de l'energia que es produís ha de ser renovable i el 100% per l'any 2050. Estem lluny d'aquests números i aquest projecte ve a ser un element més a contribuir per aconseguir aquesta transició energètica.
Ens podeu descriure el projecte? Perquè fa la sensació que la descripció que hem rebut és més per la gent que el critica que no per la gent que l'impulsa.
Sí, estem parlant d'un projecte de 500 megawatts que contempla 35 aerogeneradors, en el que estem estudiant un possible pilot de 50 megawatts amb 5 unitats i que tindria una ocupació aproximada d'uns 100 quilòmetres quadrats. I a nivell de distàncies a la costa, tindríem 24 quilòmetres al Golf de Rosa, 14 al Cap de Begur i uns 14 al Cap de Creus, que originalment eren al voltant d'uns 10 quilòmetres, però que amb el diàleg amb el territori l'hem allunyat.
Val, és a dir, algú que estigui situat, per exemple, al Cap de Begur veurà a 14 quilòmetres...
Mm-hmm. Val. El primer aerogenerador, la resta estaria més lluny.
Val, perquè per fer-nos una idea, perquè realment davant del mar potser fer-se aquesta idea és difícil, aquests 100 quilòmetres quadrats que deies, d'on a on anirien o quin espai ocuparien si ho féssim la translació cap a la Terra?
Clar, aquesta equivalència... Quan, per exemple, parlàvem de que si fos l'equivalent d'un gigabat d'eòlica marina, per exemple, són al voltant de 3.500 hectàrees en terrestre. Aleshores, diguem-ne que estaríem parlant en aquest cas potser d'unes 1.750 hectàrees i si fos l'equivalència a un solar fotovoltaic estaríem parlant d'unes 5.500 hectàrees amb un gigabat, perdó, estaríem al voltant de 2.750 hectàrees, l'equivalència d'aquest parc. Clar, el tema és que estem al mar, lluny de la costa, i en aquest cas estem ubicats sobre una zona de vega.
Val. Per tant, però el meu dubte és una de les dels posicionaments més clars en contra d'aquest projecte que fan des de l'entitat Stop al Macroparc Eòlic de la Costa Brava és que destruirà el paisatge des del Cap de Begur fins al Cap de Creus. Això serà així?
No, estem lluny de la costa, la visió dels aerogeneradors, tot i que són alts, es veu més petit, no?, perquè estem lluny. De fet, estem ara realitzant un estudi d'impacte visual i de fet, a la presentació que es va fer dijous ja es van mostrar algunes de les primeres imatges. Mm-hmm.
Clar, ells parlen de gegants, els opositors parlen de gegants, parlen de torres Eiffel o elements més alts de la torre Eiffel, i en canvi la ministra parlava de quizás gigantes francès o no, gigantes no, gigantes és el que hauria dit Don Quixot, molins francesos. realment es veurà com si, sí, fos, com si això estigués a França, vull dir, cosa molt petita, segons el seu posicionament?
Jo crec que això, el comentari aquest de la ministra venia perquè el Golf d'Aió, però al costat francès, o sigui, a França s'estava fent un pilot de parc eòlic d'aquestes característiques.
Val. D'acord, o sigui, no només s'està fent aquí a Roses, sinó que s'està impulsant en altres punts.
No.
Per exemple, em pots repetir, per exemple, la capacitat energètica que tindrà el projecte? Perquè l'altre dia parlàvem amb Jordi Ponjoan, que és un dels portaveus de la plataforma en contra, i ens deia 1.000 megawatts.
No, això és, en els estudis inicials s'havia estudiat quina capacitat màxima podria tenir el projecte. El que nosaltres estem gestionant són 500 megawatts.
500, val, o sigui, la capacitat màxima, val. Però en tot cas, això es podrà, implica, per exemple, com deien ells, que hauria d'haver una línia d'alta tensió que transportés, una nova línia d'alta tensió que transportés l'energia entre Figueres i Girona?
Això suposa que el parc té una línia d'evacuació que va fins a una subestació a la costa i d'aquí surt una línia d'alta tensió fins a una ubicació prop de Figuera que estem estudiant que sigui soterrada, és a dir, no seria visible.
No seria visible, d'acord. Mm-hmm. En tot cas, això, aquest projecte, i ara sentíem la ministra que deia que això encara no està en tramitació, vull dir que no es pot aturar res. En quin estat es troba tot aquest projecte?
Com et comentava la notícia, hem presentat el document inicial de projecte, que és un document previ amb una etapa que és voluntària, per consultar doncs, comentaris i al·legacions sobre el projecte de cara a fer l'estudi d'impacte ambiental. En quin punt estem nosaltres? Doncs precisament estem en aquesta fase, en l'elaboració de l'estudi d'impacte ambiental.
Mm-hmm.
I en la redacció de l'avantprojecte.
I
el que es preveia...
Sí, disculpa.
No, que això que es preveia, o sigui, tenim un projecte, l'avantprojecte i l'estudi d'impacte ambiental de cara a l'estiu.
Va, de cara a l'estiu, o sigui, aquest és el primer termini, tenir l'estudi d'impacte ambiental de cara a l'estiu, perquè tot això s'ha de presentar al govern espanyol, la Generalitat hi té alguna cosa a dir?
Això es presenta al govern espanyol, però la Generalitat rebrà el document per fer comentaris, evidentment. O sigui, és com en aquesta etapa, o sigui, en el document inicial del projecte es consulten amb moltes entitats, moltes vinculades amb la Generalitat i amb els ajuntaments.
Mm-hmm. Molt bé. En tot cas, això és, entenc que un projecte d'aquesta envergadura va per llarg.
Sí, o sigui, aquest projecte està alineat amb els Next Gen i el nostre objectiu és que es posés en servei de cara a finals de 2026.
El que ha generat, com ja han pogut detectar vostès, molta oposició en algunes entitats. No sé si des dels ajuntaments, si ja ho han proposat els ajuntaments i quina opinió han tingut, perquè, per exemple, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí l'Estartit, que també estaria afectat, ja s'hi ha posicionat en contra.
Clar, nosaltres estem mantenint reunions amb el territori, sabem que hi ha posicions en contra, creiem que és una oportunitat per al territori, perquè aquest projecte doncs, és una font d'energia renovable, una dins de tot el mix que necessitem, és a dir, l'autoconsum, altres solucions eòlica, altres solucions de fotovoltaica, és a dir, està dins de marcat en aquest context, no és l'única solució. A més, presenta un avantatge, és una tecnologia nova, doncs pot ser un pol tractor de recerca al voltant del projecte a l'Empordà. Per tant, entenem que poden haver posicions contràries, però creiem que és una oportunitat per al territori. Podrien haver nous llocs de treball, formacions específiques relacionades amb aquesta mena de projecte.
Clar, a nivell d'oportunitat, l'energia que generaria aquest projecte... moltes vegades es fa l'equivalència, doncs és, seria suficient com per alimentar tal espai durant tant temps. En aquest cas, quina equivalència podríem fer?
Aquest parc de 500 megawatts aportava el 45% del consum actual a nivell elèctric de la província de Girona.
Mm-hmm. O sigui, el 45% seria totalment net a nivell de producció.
A nivell de producció, exacte.
Mm-hmm. Però, clar, en tot cas, el que sí que també critiquen moltes entitats ecologistes és que això, diuen, és un projecte alineat amb les grans energètiques que fins ara, doncs, és el que diuen, jo només m'estic limitant a transmetre-ho perquè vostè hi pugui respondre. Un projecte alineat amb les grans companyies energètiques que fins ara no han tingut cap problema en contaminar i que ara s'apunten al carro de l'energia eòlica gràcies també en part a aquests fons Next Generation que diuen serviran només per alimentar els més rics. Llavors jo li pregunto, aquest projecte per qui està impulsat? Qui és l'impulsor d'aquest projecte?
Els promotors d'aquest projecte són Blueflow, que és una empresa d'enginyeria global que es dedica al desenvolupament d'energies renovables, i Persene Renewable Investment, que també és una empresa que es dedica a això, a impulsar projectes de renovables. Des del principi hem dit que estem oberts a opcions de participació cooperativa per involucrar doncs, el territori, vull dir, no som aquestes grans empreses que diuen, o sigui, nosaltres estem oberts a la participació del territori en el propi projecte. I al final, l'eòlica marina la recolzen precisament grups ecologistes com World Wide Fund, Greenpeace, vull dir que el concepte d'economia blava de manera sostenible prové d'ell, també.
Clar, però dins d'aquestes entitats que vostè deia, d'aquestes empreses que vostè deia, a nivell de finançament, a nivell de direcció, hi ha alguna relació amb grans companyies energètiques?
Som empreses privades.
Què en vol dir amb això?
Vull dir que no, que som... O sigui, si no és una o sigui, prové d'un grup d'enginyeria d'aquí, I Blueflow està suportada per un fons d'inversió americà, però no estan relacionats amb les empreses que estan dient. És iniciativa privada i no tenen d'això.
Clar, la qüestió és, igualment, doncs, segurament l'oposició del territori seguirà. Es plantegen accions per poder explicar millor el projecte o per poder explicar la realitat dins a la societat perquè arribi una versió, la seva versió directament o opcions de participació ciutadana, en quin nivell ens podríem o creuen que la gent hauria de poder comprendre el seu projecte segons la seva versió, a quin nivell estan disposats a explicar-ho?
El primer de tot és que disposem d'una pàgina web en la que anem actualitzant la informació del projecte. Aquesta és la primera acció. Sí, evidentment, ens estem plantejant accions per comunicar el territori al projecte. Estem mantenint reunions amb diferents col·lectius. Està tot en marxa. Evidentment, és un projecte que està en desenvolupament i anem avançant.
Per exemple,
seria
important, per exemple, poder tenir el suport directe d'algun ajuntament, és a dir, fer presentacions conjuntes amb ajuntaments o amb el govern català o amb la Generalitat o amb l'Estat?
Sí, nosaltres estem oberts. O sigui, al final el que és comunicar el projecte, això entendre el que estem plantejant, per nosaltres és important, per tant, estaríem oberts.
I estan a prop de poder aconseguir el suport directe d'aquestes administracions que li deia?
Doncs estem en converses presentant un projecte. Vull dir, al final ho estem treballant. Jo no li puc dir com es posicionaran, però estem treballant amb la presentació del projecte i en el diàleg de cara a integrar-ho al projecte, també.
Doncs...
Perquè entenem que aquest projecte s'ha de generar amb el territori. És per al territori i amb el territori.
Doncs, ara ho deia vostè, que a l'estiu esperen tenir l'estudi d'impacte ambiental preparat, doncs estarem aquí pendents per poder conèixer-lo i per poder explicar-lo també. Hem parlat amb la Raquel Juan, que és enginyera i membre de l'equip tècnic del projecte Parc Tramuntana. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies.
Tenim més notícies. Per exemple, el Covid nostre de cada dia, Anna Rivera, directora del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, veu amb esperança com la situació millora cada dia, tot i que ha reconegut que estan cansats i que es fa llarg. Els casos han pujat en les últimes setmanes i hi ha hagut un risc de rebrot elevat, però Rivera explica que aquesta onada té característiques diferents a la tercera. El que més el sorprèn, per exemple, és que tot el procés se salta passos.
Abans, primer detectaven les PCRs positives, després, al cap d'uns 10 dies, veien que els ingressos als hospitals estaven augmentant i, finalment, que hi havia pacients més greus. Doncs bé, en aquesta quarta onada no hi ha hagut aquest pas previ de veure que hi ha cada vegada més PCRs positives.
Aquesta quarta onada, aquesta primera part de comencem a notar la comunitat més PCRs positives, ens l'hem saltat. És a dir, la gent arriba a l'hospital amb clínica de Covid sense saber que és un Covid. Llavors els diagnostiquem aquí i ja estan greus i els hem d'ingressar.
Rivera ha detectat que les persones últimament empitjoren més ràpid i que també pateixen més les escoles, que de fet hi ha més alumnes confinats que d'altres mesos. D'altra banda, el 23,5% de les persones vacunades amb una dosi al Baix Empordà està tenint un efecte en els hospitals en el perfil de les persones que ara ingressen.
Si abans teníem unes edats de 80 i així de pacients amb Covid que empitjoraven això, aquests ara n'hi ha menys i ara en tenim més dels trams que estem vacunant ara, però encara no estan tots vacunats, és a dir, dels 60, dels 70.
També Rivera va insistir que hi ha hagut pacients que amb una sola dosi s'han infectat pel Covid i que les persones vacunades que del tot també es poden infectar per Covid, encara que no desenvolupen la malaltia i probablement no contaminaran. Rivera ha recordat que la gent de 70 a 79 anys es poden demanar cita per vacunar-se als punts massius. Podeu escoltar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
No ens movem de la zona on treballa Anna Rivera, de l'Hospital de Palamós. Ens anem encara a Palamós, a la zona de l'Eixample. L'Ajuntament, després de la polèmica, perquè hi ha molta polèmica amb les obres de l'Eixample de Palamós per l'endarreriment que està generant, perquè encara no avancen les obres, s'ha tornat a licitar i ara l'Ajuntament licita aquestes obres pendents a l'àrea compresa entre els carrers del Carmel, Enric Vinque, president Macià i carrer Indústria. Sandrine.
Sí, de fet, les obres van començar el febrer del 2019 i havien de durar 8 mesos, però es van endarrerir i, per tant, l'Ajuntament ha decidit cancel·lar el contracte amb l'empresa constructora. I ja ha convocat el concurs públic per fer els treballs amb un preu de sortida de 128.330 euros. Tal com va explicar l'alcalde en discurs a Ràdio Palamós, les obres pendents estan dividides en dos paquets.
O sigui, diguéssim, el que resta per fer s'ha separat en dos paquets. Una part que s'han catalogat com a obres d'urgència, que han de servir perquè l'obra feta doncs, no es malmeti, i una segona part doncs, que continuaran les obres que manquen per executar, que bàsicament són les del carrer Mercè. Aquestes obres d'urgència nosaltres preveiem que en un període de 5 o 6 setmanes doncs, ja puguin estar adjudicades i per tant ja hi hagi una empresa que pugui realitzar-les, i les obres del carrer Mercè, les que sempre acaba el tram que falta del carrer Mercè, amb el col·lector, la consolidació de les terres per evitar doncs, que els edificis puguin patir algun desperfecte, etc etc. Aquestes tindran una licitació normal.
Dóna'ns més detalls dels dos blocs d'obres, Sandrine.
Sí, el primer bloc d'obres, que s'adjudicarà en 5 o 6 setmanes, comprèn les obres d'urgències per millorar la circulació, tant de vianants com de vehicles, i sobretot evitar la degradació del treball ja realitzat, com ara les calçades, el formigó de les rigoles o els vorals dels guals. El segon bloc preveu acabar les obres pendents, principalment al carrer de la Mercè, on és necessari compactar i pavimentar el tram que queda per fer, i així evitar el deteriorament d'habitatges que tenen poca fonamentació. Finalment, s'ha de posar brac, escocells i sistema de rec, com també tapes de pou i reixes d'embornals en alguns àmbits, així com la senyalització horitzontal i vertical.
Cap a Palafrugell. Perquè l'associació Indica utilitzarà l'espai de l'antic escorxador de Palafrugell.
Així és, l'Ajuntament de Palafrugell cedirà de forma temporal l'ús d'una part de l'antic escorxador del municipi a l'agrupament Indica, els Minyons d'Escoltes i Guies de Catalunya. Actualment aquesta entitat es trobava sense un espai on poder desenvolupar les seves activitats i era necessari comptar amb un equipament adequat per l'oci dels nois i noies. Així ho ha explicat Ariana Soleil, membre de l'agrupació, en declaracions a Ràdio Palamós.
Sí, exacte. La veritat és que ens fa moltíssima il·lusió perquè portàvem bastant de temps sense local, sense poder tenir un lloc on fer les activitats i ha sumat amb tot el tema del Covid, doncs era bastant complicat i això encara ens ho feia com una mica més dur per tirar endavant a dins l'agrupament.
D'aquesta manera, a partir d'ara, Indica disposarà d'una superfície de més de 250 metres quadrats, fet que permetrà que es faci una millora del compliment de les mesures de la Covid.
És el lloc més gros on hem estat i a part disposa d'un espai obert a davant com una espècie de pati que també podem estar allà a l'aire lliure i el fet de que sigui tan gran, clar, com que aquest any som bastanta gent dins l'agrupament, doncs poder tenir llocs per poder complir les mesures de seguretat i que no hi hagi cap sorpresa.
Declaracions, en aquest cas, d'Ariadna Soler, membre d'Indica, a Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Seguim aquest recorregut de Palamós a Palafrugell i de Palafrugell a la Bisbal. Perquè aquest dissabte 1 de maig n'estan preparant una de grossa i hi haurà una nova edició de la botiga al carrer. Aquest dissabte 1 de maig.
La Bisbal d'Empordà celebra la 30a edició de la botiga al carrer el proper dissabte 1 de maig. L'impuls comercial de la ciutat fa que l'Ajuntament de la Bisbal i la Federació del Comerç hagin programat activitats paral·leles en diferents punts de la ciutat per dinamitzar comercialment el dia. La botiga al carrer es desenvoluparà al nucli antic, mentre que al passeig Marimon Espré s'hi farà un mercat de brocanters, col·leccionisme i joguines. En total, hi haurà més de 50 parades oferint una gran varietat de productes en format de botiga al carrer i també és destacable que al mercat de brocanters s'hi podrà comprar tot tipus d'objectes de brocanteria i de col·leccionisme. El consistori ha hagut de replantejar l'edició d'aquesta fira mercat per poder complir amb totes les mesures sanitàries de control de la pandèmia. I és per aquest motiu que enguany es perdrà la multisectorialitat, ja que no es podran celebrar els espais monogràfics d'àmbit firal en els espais tancats, com la Fira de Vehicles d'Ocasió al Pavelló Firal, la Mostra de Playmobil a la plaça del Castell o l'Espai d'Art a la placeta Joan Ferrerós i al vestíbul del Teatre Mundial. Malauradament, tampoc no es podran fer, seguint les prohibicions expresses del Procicat, les altres activitats habitualment presents l'1 de maig, com els firaires.
I, per tant, quines seran aquestes altres activitats paral·leles que anuncia l'Ajuntament de la Bisbal per celebrar aquesta jornada de la botiga al carrer de l'1 de maig?
Paral·lelament a la botiga al carrer i al mercat de brocanters, a la plaça Germán Sitjar s'hi podrà trobar una zona de jocs infantils i per a tota la família, titulada Festa Gran. Aquesta activitat serà gratuïta i amb aforament limitat dins l'espai de joc i franges horàries prefixades. També hi haurà un trenet turístic que permetrà gaudir de la visita turística guiada de les xemeneies industrials de la Bisbal, amb sortida des de la plaça del Castell. Per a poder fer ús del trenet, cal reservar prèviament el telèfon 680-263-190. I també des de la plaça del Castell sortirà una visita guiada de la Bisbal per conèixer fets, persones i llocs. Per a aquesta activitat, que té un cost de 3 euros, cal inscriure's a l'oficina de turisme de la Bisbal. A més, els companys de Ràdio Bisbal aprofitaran per presentar en directe la nova programació. Serà al carrer Mesures de 10 a 12 del matí. A la plaça Major, la Federació de Comerç de la Bisbal bescanviarà tiquets de compra dels comerços associats per flors commemoratives del Dia de la Mare. També a la plaça Major s'hi organitzaran tallers de torn de ceràmica per grans i petits durant tot el dia. I per últim, el Terracota Museu té previst fer jornada de portes obertes durant aquesta jornada de l'1 de maig. Es pot consultar tota la programació al web Visit la Bisbal i també anar-ne fent seguiment a les xarxes socials municipals.
Més campanyes de promoció, anem cap a Sant Feliu. Perquè torna el ganxo tapes amb la seva edició de primavera a Sant Feliu de Guíxols.
Aquest cop hi haurà dues propostes. L'oferta de ganxo tapa més beguda escollir cervesa bioaigua al preu de 2,50 i en alguns restaurants el menú de 6 tapes més 2 begudes. Núria Cucharero, regidora de Turisme, recorda que sempre han intentat mantenir aquesta campanya vigent. Durant la tardor passada, el ganxo tapes es va dur a terme tot i les restriccions sanitàries que valen haver-se d'aplicar. La regidora convida tothom a fer la ruta pels establiments i així tastar aquestes ganxo tapes que un any més tenen moltíssim nivell i a més tastar els menús pels quals aquest any aposten 4 restaurants de la ciutat.
La campanya inclou el premi a la millor ganxo tapa primavera 2021. Com funciona?
Per participar només cal omplir els llibrets valorant la ganxo tapa tastada amb puntuació d'1 a 4. Aquests es troben als locals de la ciutat i en edificis municipals i és imprescindible que cada establiment segelli la seva casella per comprovar que s'ha tastat. Els llibrets de puntuacions amb un mínim de 9 segells s'han de portar a l'oficina de turisme abans del dilluns 7 de juny de 2021 per poder votar. A més, pels més participatius hi ha el concurs dels roteros. La regidora ha recordat també que en el llibret surten els horaris que fa cada establiment, però es poden produir canvis imposats des del Procicat pel moment de la pandèmia. Per tant, és important mantenir-se al dia del web per tal d'estar atents a qualsevol canvi que es pugui produir en aquest aspecte. Si voleu saber el llistat d'establiments participants, el podeu trobar accedint al web de Visit Guíxols.
Ja s'estan preparant les jornades de speed dating a Sant Antoni de Calonge.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni té obertes des d'aquesta setmana les inscripcions per a les jornades de speed dating que es faran al Firal de Sant Antoni entre el 12 i el 14 de maig. Aquesta iniciativa promou entrevistes ràpides entre empreses que ofereixen feina i persones que en busquen, que s'han oferta i demanda. Les jornades estan organitzades per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. El termini d'inscripció per a les empreses es va acabar la setmana passada, però els demandants de feina ja és obert. Les sol·licituds es poden fer online al web activacalonge.cat o bé trucant al telèfon 972 60 94 11. Per altra banda, el ple de Calonge Sant Antoni ha aprovat a més les bases d'ajudes a autònoms i pimes del municipi pel foment de la contractació. Són subvencions de fins a 4.000 euros per a nous contractes. Per cada un que es faci entre maig i setembre, 4 mesos de durada, amb una jornada laboral mínima de 30 hores setmanals, ajudes de 2.000 euros. Si és per a 3 mesos, la subvenció es redueix a 1.000 i per a 2 mesos a 600 euros. A aquesta convocatòria s'hi poden acollir autònoms, microempreses o pimes de Calonge Sant Antoni que contracten persones que estiguin a l'atur i inscrites al Club de la Feina que gestiona l'Ajuntament.
Gràcies, Jordi Gafes. I Begú, Aigua Blava, Llafranc, Aigua Gelida, Caller de Palafrugell són alguns dels espais que l'artista Manel Bosch va pintar durant el confinament de la pandèmia del Covid-19. I que durant aquest mes i a partir d'ara es poden visitar a la mostra Paisatges del Confinament, que l'Ajuntament de Begú ha organitzat a la sala d'exposicions a les Escoles Velles.
El projecte s'inclou dins del programa d'exposicions de primavera a l'equipament municipal i es podrà visitar fins al 15 de maig, els dimecres i de dijous a dissabte, amb totes les mesures de seguretat i restriccions vigents per tal de prevenir el contagi de la Covid-19. Els dies festius, en canvi, a les Escoles Velles restaran tancades. Paisatges del Confinament pren el relleu a la sala d'exposicions de les Escoles Velles de la mostra Intervals, de l'artista palafrugellenca Hermínia Esteve Uller. I del 19 de maig al 5 de juny el protagonista serà el treball Estrambotisme de Jesús de la Cruz. Per més informació sobre dates i horaris podeu visitar la web de les Escoles Velles.
Manel Bosch, pintor del natural, és un dels pocs artistes que encara prefereixen les incomoditats de buscar el tema i representar-lo tal com se li apareix.
Bosch té en la figuració un medi per arribar a explicar formes de vida social. Va rebre la formació artística a la Llotja i a l'Escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona i la seva obra ha rebut diversos premis i s'exhibeix a galeries d'art de diferents països i forma part de col·leccions del nostre país i també de França, Alemanya, Estats Units, Suïssa i Japó.
I en esports. Tres nedadores del Xaloc de Sant Feliu de Guíxols aniran a la preselecció del FEDES. El FEDES, la Federació Espanyola d'Activitats Aquàtiques i Subaquàtiques de Natació amb atletes i velocitat en immersió, es durà a terme aquest dissabte i farà la prova de control federatiu preselecció en la modalitat de natació amb aletes.
La convocatòria es farà en les instal·lacions esportives de Lloret de Mar i participaran tres nedadores de l'Aquàtic Club Xaloc de Sant Feliu de Guíxols, Laia Bofill Ávila, Afra Pujol Berniol i Anna López Sánchez. En aquesta ocasió hi haurà representació de 17 clubs d'arreu de l'Estat i un total de 77 nedadors que participaran en la prova coneguda com a TOP. Les nedadores del Xaloc, entrenades per Dani Campos, poden optar a realitzar aquesta prova perquè han aconseguit les marques mínimes en els passats campionats d'Espanya. Les tres competiran en les diferents proves de distància i modalitats de superfície i vialetes.
Nosaltres anirem acabant el programa d'avui desitjant també a la nostra companya, la Maritresa Calabús, a la Lloria del Cucut de Torroella, que es recuperi aviat i que d'aquí poc ja estigui com una rosa. Desitgem això, recuperació ràpida. Nosaltres acomiadarem el programa fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Dimecres, amb un estat de cel variable, encara alguns intervals de núvols, però sense pluja i amb més clarianes. Les ullades de sol ajudaran a pujar la temperatura màxima fins a fregar els 20 graus. Demà i els propers dies, temps variable amb tendència al creixement de nuvolades a partir dels migdies.
Supermatí, que hem fet? L'Albert Aparicio, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, la Marc Coll, en Martí Seguer, la Nerea Cabello, la Paula Balcebre, la Paula Brines, en Sergi Villena i en Marc Vila. Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé.
Fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Salut, família de Ràdio Capital. Soc Montse Castellà. L'enhorabona per este 20è aniversari. Des de Tortosa, des de l'altre extrem del país, lo riu és vida, la ràdio és vida. Gràcies per apostar per la nostra música. Una abraçada.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Yeah.
pobles, una ràdio.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark as a flash in the forest. Hey, for once I tell you what's true, how special you are. You're the smile to my soundtrack.
Una ràdio com aquesta.
Ràdio Capital.
One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari, we get wild like on safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Till now we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never, ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are. Ocean there in your eyes, in slow motion we see the sunrise. We are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Till now we go home.